Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. Des de les 5 de la matinada, els Mossos d'Esquadra tenen en marxa una operació contra el tràfic de marihuana. La policia catalana ha fet fins ara 28 escorcolls en diverses localitats, principalment a Llinars del Vallès i a Barcelona. Un d'aquests escorcolls s'ha fet a la comissaria de la policia local de Llinars i entre els detinguts hi ha almenys 4 agents del cos policial d'aquesta localitat. Els Mossos d'Esquadra creuen que els policies locals es dedicaven a protegir les plantacions i els magatzems de traficants dominicans. Durant els escorcolls s'han requisat un miler de plantes de marihuana. Segons apunten diversos mitjans, un dels agents detinguts seria el policia que estava parlant amb un home que va morir tirotejat a Llinars del Vallès el desembre del 2019 i que llavors es va dir que era el seu confident. I més successos. Una persona ha mort aquest matí a Badalona després de precipitar-se des del balcó d'un pis que s'estava incendiant. Segons han informat els bombers de la Generalitat, les flames han afectat un vuitè pis de l'edifici ubicat a l'Avinguda del Maresme, al barri de Sant Roc. El pis s'ha cremat del tot i el foc s'ha extingit poc abans de les 9 del matí. Els bombers hi han desplaçat 7 dotacions. Dins del pis incendiat no hi havia ningú més i els veïns del Replà i els del setè pis estaven confinats a casa seva. El servei d'emergències mèdiques atès a 6 persones més. I en clau política, els serveis jurídics del Parlament proposen eliminar del reglament l'article que al·ludeix a la corrupció com a causa per suspendre un diputat. Amb aquesta reforma es blindaria la presidenta de la cambra, Laura Borràs, que està investigada per un presumpte cas de corrupció quan estava al capdavant de la institució de les lletres catalanes. El document argumenta que aquest article posa en dubte la presumpció d'innocència. D'aquesta manera s'evitaria que Borràs hagi de deixar el càrrec quan el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li obri un judici oral i només es veuria obligada a fer-ho en cas que hi hagi una sentència condemnatòria. I encara en política, el líder del Partit Popular, Pablo Casado, ha anunciat que el seu partit presentarà una esmena a la totalitat contra els pressupostos generals de l'Estat. Ho ha dit en una entrevista a la cadena COPE.
Los presupuestos nacen muertos y las previsiones macroeconómicas ya son papel mojado. Por eso nosotros hoy vamos a registrar una enmienda a la totalidad de los presupuestos para que directamente los devuelvan. Ya, es que no merece la pena ni enmendarlos, porque todas las previsiones en las que se basan son falsas.
Casado també ha dit que amb 1 milió de famílies fent les cues de la fam, aquest govern es dedica a comprar vots als independentistes. El líder dels populars també ha acusat el govern de Sánchez de comprar vots als joves a través del bo cultural de 400 euros per llibres, teatre o cinema. I en plana judicial, la defensa de Rosa Peral, l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, condemnada a 25 anys de presó per la mort de la seva parella, el també policia Pedro Rodríguez, recorrerà la sentència de l'Audiència de Barcelona, ratificada ja pel Tribunal Suprem davant el Tribunal Constitucional. L'advocada de Peral, Olga Arderiu, sosté que no hi ha cap prova de la participació de Rosa Peral en la mort de qui era la seva parella en el moment dels fets. Com ja va al·legant el recurs inadmès pel Suprem al setembre, Arderiu assegura que se li van negar proves i testimonis clau per la defensa de Peral i que el veredicte va estar mancat de motivació. L'altre condemnat pel mateix cas, el també agent i amant de Rosa Peral, Albert López, també va presentar fa uns dies un recurs al Tribunal Constitucional. López va ser condemnat a 20 anys de presó. I pel que fa a les dades de la Covid, en les darreres 24 hores la pressió hospitalària s'ha reduït a Catalunya. Avui hi ha 16 persones menys als hospitals catalans. En total hi ha 337 malalts, 91 dels quals a les unitats intensives de cures. Després de diversos dies pujant, la velocitat de contagi també s'ha reduït i és ara de 1,12, 4 centèsimes menys que ahir. Salut també ha declarat 434 positius nous i 3 defuncions. Pel que fa a la nova variant, la Delta Plus, que és una mica més transmissible que l'original, les autoritats estan pendents de com evoluciona. Temps ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
En futbol avui arrenca una nova jornada de la Lliga Primera Divisió. Avui és el torn de l'Espanyol, que es troba amb l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus tornen a casa després d'empatar 2 davant l'Elx en l'última jornada. Malgrat no haver perdut els dos últims partits que van jugar a l'RCD Stadium contra el Madrid i el Cádiz, l'entrenador Vicente Moreno sap que serà un partit molt complicat.
L'equip pues, que más corre de Primera Divisió, que más intensidad tiene, que más sprints pega, o sea, a nivel condicional, es el equipo más fuerte de Primera Divisió. Esa es la realidad.
L'Espanyol té les baixes d'Òscar Gil i Òscar Melendo per lesió, però podria recuperar Javi Puado després d'un mes i mig sense jugar a causa d'una pubalgia. El partit es podrà seguir en obert per Gol Televisió a partir de les 9 de la nit i encara en futbol. Aquesta tarda a les 4 també juga la selecció espanyola femenina, que s'enfronta amb Ucraïna en el tercer partit per la classificació del Mundial. Un partit que ve marcat per la lesió de la blaurana Mariona Caldentell, que ha hagut d'abandonar la concentració a causa d'una lesió en un os del peu esquerre. Espanya ve de guanyar l'amistós contra el Marroc 3-0 i les ucraïneses només han disputat un partit en aquesta fase de grups contra les Illes Feroe i que van guanyar per 4-0.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel.
Portes una estona escoltant Ràdio Estel? Doncs portes una estona escoltant la nova ràdio. Si et pregunten, explica-ho. Tu escoltes la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Fira Gran torna per la Porta Gran. El Saló de la Gent Gran de Catalunya torna amb més de 400 activitats gratuïtes del 27 al 29 d'octubre a les Drassanes de Barcelona. Apunta a Fira Gran 2021, del 27 al 29 d'octubre a les Drassanes de Barcelona. Més informació a firagran.com. Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions. Don't upset your cart when he's so close. Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel. Discreet. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins. Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres de 8 a 9 del vespre...
Camins. Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Que passen de les 11 del matí, estàs escoltant El Matí a Ràdio Estel i us ho anunciàvem fa uns minuts. Des del 10 d'octubre passat i fins al 10 de març del 2022, a Barcelona s'hi celebra el Barcelona Jazz Festival. El Barcelona Jazz Festival és el festival de jazz més antic dels que se celebren a Barcelona. Es va fundar l'any 1966 i aquest any doncs, celebra la seva edició 53. Maria del Mar Bonet, al capdavant de la Big Band de Vegas, va ser l'encarregada d'inaugurar aquesta edició 53 del festival dimecres passat al Palau de la Música. Un festival de jazz de referència amb un programa per tots els gustos. La veritat és que hi actuaran institucions veteranes del jazz català com la Locomotora Negra, la Bella Dixieland, també Chucho Valdés, Sílvia Pérez Cruz i la nord-americana Madeleine Peiró, entre d'altres. I si parlem de jazz a casa nostra, sens dubte doncs, hi va associat aquest nom, el nom de Joan Chamorro, mestre saxofonista, contrabaixista i un dels personatges clau del jazz recent a Catalunya, impulsor de la Sant Andreu Jazz Band, en parlarem tot seguit, i primer mestre de noms avui consagrats, com el d'Andrea Motis o Rita Pallés. En aquesta edició del Barcelona Jazz Festival, a més, el nostre convidat al matí, se li dedica un homenatge, l'anomenat Retrat d'Artista. Joan Chamorro, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, un plaer i, uau, quina manera de començar el dia sentint totes aquestes coses tan maques. M'enorgulleix i em fa molt feliç. Moltes gràcies.
Doncs gràcies per estar aquí avui amb nosaltres. Vinga, escoltem una mica de música de Joan Chamorro. Primer de tot, enhorabona, que no t'ho he dit encara, Joan, per aquest retrat d'artista, que per cert doncs, comença amb una big band inèdita, podríem dir-ho, no?, amb els músics que han tingut disc i s'han estrenat com a professionals a la col·lecció anomenada Joan Chamorro Presenta.
Sí.
Estàs content, no?
Sí, perquè primer per el retrat d'artista que el Festival de Jazz em dedica, no?, amb 5 concerts i més allà dels concerts és el reconeixement amb una feina feta després de 15 anys, no?, i aquest primer concert és... Bueno, són especials 5, però aquest en concret que reuneixo, pues, dins de les Andalusies Gang gravem molts treballs discogràfics cada any, és una manera de fer un seguiment de cada un d'ells, no?, en conjunt. I després va començar amb l'Andrea Motis, una col·lecció que es diu Joan Chamorro Presenta. Ara anem ja pel 18, em sembla. Llavors, en aquest primer concert els reuneixo a tots i fem un repertori especial. Llavors serà una cosa única i jo penso que irrepetible, no? I ho gravarem també, farem, pues això com sempre faig, no?, àudio, vídeo, i per què dir, per la posteritat.
Quina satisfacció, no, Joan, ser mestre de músics que finalment doncs, acaben publicant els seus propis discos.
Sí, la veritat és que jo sempre m'ha agradat molt la pedagogia, m'ha agradat molt ensenyar. Jo vaig tindre els meus peros quan jo aprenia a música i vaig intentar solucionar-los i ho vaig aconseguir, sobretot disfrutar de l'aprenentatge i disfrutar de la música, no tant estar pendent de si saps més o menys, no? Que també és important, però que aquest punt de gaudir, que quan treballes amb gent jove és el que fa que realment s'involucrin i toquin i vulguin estudiar, no? Aquest gaudir de la música, no? I llavors, pues, clar, per mi és un plaer ensenyar i veure que realment la gent a la que estàs ensenyant pues, aconsegueix primer disfrutar, aprendre i després, òbviament, la carrera d'Andrea, de Rita, d'Eva, de Magalí, de Joan Mar, d'Elia, i veure com estan treballant i això, pues, pensa que els he conegut des que tenien molts d'ells 10 anys, clar. Alguns 9, 7 alguns, no? I veure'ls amb 21, 22, 25 i triomfant. Això de triomfar és molt... que és triomfar, no? Dedicar-te ja a això, a tocar jazz, ja és un triomf en si mateix.
Tu, Joan, ja els veies com que despuntarien, és a dir, quan escoltes el treball d'un Andrea Motis, no? Ja notaves que era diferent o era especial?
Bé, bueno, sí que recordo en el cas d'Andrea Motis de la primera vegada que la vaig escoltar cantar, que era un concert d'audició d'escola, d'acord? Que ja vaig notar que havia alguna cosa, era una nena, perquè tenia 13 anys, i de seguida pues, vaig pensar, pues, aquesta veu, que a més toca la trompeta, que a més toca l'alto, que toca el soprano, pues, vaig pensar, pues, m'agradaria, faré un disco i contaré amb ella, no? I sí, ja veia que és treballant, o sigui, les coses, jo penso que hi pot haver, hi ha talent, però si hi ha feina darrere. Explico, jo no crec tant en el talent, sinó en la feina que fa que surti el millor. I jo penso, com professor, i crec que és l'obligació de tots nosaltres, com professors, creure que tots tenim talent dins i que tots podem desenvolupar. El que passa és que hem de motivar-ho i hem de treballar en una línia que ens porti, en aquest cas estem parlant d'art, a disfrutar d'això i a voler-ho fer nostre, no? Mm. I en aquest cas, pues, l'Andrea sí que tenia aquesta cosa, aquesta màgia, i mira-la com està ara, no?, amb 26 anys, sent una figura internacional.
Avui estem parlant aquí al matí a Ràdio Estel amb el músic i mestre de jazz, Joan Chamorro. Clar, després d'aquest gran concert amb la Big Band, Joan, en el marc d'aquest Barcelona Jazz Festival... Clar, podrem arribar a escoltar fins a 4 vegades més, no?
Sí, però són coses molt diferents. Eh? Aquesta primera reunió en una big band d'aquests nois i noies amb els que he gravat el CD de Joan Chamorro Presenta. Després hi ha la presentació d'un disco que acabem de fer, que és Elia Bastida Meets Scott Hamilton. Aquest cap de setmana ho hem estat... fa 2 setmanes, aquest cap de setmana hem fet una altra cosa, una altra gravació. Elia Bastida és violinista, és tenorista, saxotenor i cantant, i hem estat gravant pues, amb el gran Scott Hamilton. És una figura internacional que ha tocat des de Benny Goodman a Gary Mulligan, a Han Jones, Tommy Flanagan, gent molt, molt important en el món del jazz. I normalment treballem molt assíduament amb ell, és una persona que ens estima moltíssim i que l'agrada la nostra energia i l'agrada col·laborar amb la gent jove, i fem aquesta presentació d'aquest treball. Això seria el 3 de desembre.
El 10 de desembre, no?
El 10 de desembre seria la gran festa, la reunió de tots els que han passat per a Sant Andreu i es van. És una mica bogeria, perquè no sabeu lo difícil que pot ser muntar un repertori. I a més, amb molts d'ells, que alguns que toquen... Que ja, no, la majoria continua tocant, molts continuen tocant.
Clar, és que estem parlant 15 anys, no? De la Sant Andreu i es van.
Sí, des del 2006. Hauran passat uns 70 nois i noies, compreses entre edats de 6, la més petita, la Elsa, quan va entrar, que ara té 17, i 21. 21, a vegades 22, a vegades 20, depèn, no? I llavors he aconseguit reunir pràcticament quasi a tots.
Uau!
I serà molt, molt interessant. És una àrdua tarea, la de pensar en el repertori, perquè sigui un repertori equilibrat i que tothom tingui el seu moment, però la veritat és que estic molt il·lusionat.
Això serà el 10 de desembre, eh?
Això serà el 10 de desembre al Palau de la Música.
Al Palau de la Música, sí. Dins del Barcelona Jazz Festival. Clar, com explicaries tu aquests 15 anys de vida de la Sant Andreu Jazz Band? Perquè no deu haver estat fàcil, Joan.
No, sobretot perquè som un projecte totalment independent. Nosaltres som jo i ells, m'ajuda de Gaudí Música, m'ajuda Blanca Gallo. Durant uns anys vam estar en l'escola de música, els primers anys, però es van sortir. Després tenia l'apoyo d'alguns pares que m'ajudaven. Però bàsicament, o sigui, és una escola molt atípica, els ingressos no venen dels alumnes, no hi ha pagament de matrícules, no hi ha pagament de classes ni de res, llavors vivim dels concerts. Ara portem 2 anys amb el coronavirus, o quasi 2 anys que els hem passat una mica així, perquè no ha hagut concerts, ho ha hagut molt pocs, però bé, continuem tirant endavant. Han sigut 15 anys molt d'aprenentatge per part d'ells, individualment, col·lectivament, i sobretot per la meva part, també, d'aprendre com poder-ho fer millor, a com poder gestionar no solament l'aprenentatge musical, sinó les emocions. I, clar, estem parlant de gent molt jove, que té les seves vides, i després tu arribes allà i les demanes que toquin ell i jo, i que toquin bé, i que s'involucrin, i que s'il·lusionin, i que s'apassionin. I llavors, bueno, és el que es veu és molt maco, i, òbviament, el 95% és tot molt maco, però, òbviament, sempre passen coses, hi ha problemes, petits problemes, que intentes solucionar, i aquí està l'aprenentatge del professor, que treballa amb gent molt jove, no?
Totalment.
Intenta gestionar-ho bé.
Mm-hmm. Clar, jo una cosa que em ve al cap, Joan, és que és molt sorprenent, no?, com la música jazz, sí, a priori, doncs, pot captar més el públic adult, no?, però com pot captar l'atenció a nens i nenes de 10 anys?
Això ha sigut sempre una mica el tòpic, no?, del jazz, com una música de nit...
Ara ho dèiem, no?, que em preguntes quan escoltem, no?, quan l'escoltes, la música jazz.
Sí, la majoria de programes han sigut, ara cada vegada menys, però han sigut molt de... Me'n recordo el Jazz Entre Amigos, no?, el Cifuentes, el famoso Cifuentes, no?, que era a la 1 del matí, jo me'n quedava per veure el programa, no? Jo penso que és una qüestió de donar l'oportunitat d'escoltar aquest tipus de música. I és veritat, no dic que abans de nosaltres els nens no es dediquessin al jazz, ni molt menys, però sí que hi havia molt poca gent, molt jove, que es dediqués al jazz o que escoltés solament jazz. El jazz era com per adults, no?, per adults. I, bueno, és una qüestió de donar-los l'oportunitat i, a partir d'ahí, de creure que es pot tocar jazz sense necessitat de tindre tots els coneixements del món, sobretot a les escales o els arpegis, i tindre la tècnica increïble. Hi ha músics de jazz que els orígens de jazz, per exemple, la gent no tenia, no havia escoles. Hi havia gent que potser no tenia molta tècnica, però ja feia jazz. És una qüestió de amb les poques o moltes eines que tinguis a nivell musical, poder crear una música que està basada en un ritme, que està basada en una harmonia, en un color, en una expressivitat, no? I a partir d'ahí creure que un nen de 9 o 10 anys pot fer-ho. Mm-hmm. Pot fer-ho.
Clar, com deia el compositor Jean-Philippe Sousa, el jazz durarà mentre la gent l'escolti a través dels peus i no pas del cervell.
Sí,
i estàs a favor?
Sí, en gran part estic a favor. En gran part, una de les coses més interessants per mi que té el jazz és la part rítmica. I, òbviament, hi ha jazz que no és precisament especialment per ballar, però hi ha molt de jazz que és per ballar. I sobretot quan escoltem els jazz dels anys 30, anys 40, no?, que estava Duke Ellington, que estava com Basie, però inclús després, no?, també diuen que Charlie Parker ja és com un canvi. No, Charlie Parker també es pot ballar perfectament. És més complexa harmònicament i una mica més complexa també melòdicament, però es pot ballar. Es pot ballar. Jo penso que sí, s'ha de sentir el ritme, i el jazz és una música que té que emociona. Jo, quan faig un concert, m'agrada veure com la gent s'emociona. Quan fas una balada, perquè s'emociona, perquè arriba la melodia, etc., quan fas un solo, quan fas un tema ràpid, i m'agrada veure les cares, m'agrada veure els peus, movent-se i la gent que està, saps? Jo penso que és important.
Quin consell li donaries a aquell oient que ens estigui escoltant ara i diu, va, jo em vull ara, vull provar el jazz. No ho he fet mai. Què li recomanaries per començar?
Bueno, per començar, clar, el jazz és una música que abarca més d'un segle de música. Hòstia. Llavors, clar, depèn de què agafis, hi ha molts estils. Si tu agafes un jazz molt, molt intel·lectual, que hi ha com música clàssica, també no pots dir, m'agrada música clàssica. Bueno, quin tipus de música clàssica t'agrada? Perquè haurà una... Però el jazz és el mateix. Mm. Jo penso que és una qüestió també de saber entrar a través de, pues, una música rítmica, com pot ser Duke Ellington, o escoltar cantants de jazz, que això funciona molt bé, cantants i cantants, o sigui, homes i dones, que també n'hi ha homes que canten jazz, estàndards, i a poc anar entrant i anar descobrint. I jo penso que això és un món que no s'acaba mai. I vas enamorant a poc, que això, de fet, és el procés d'aprenentatge que jo tinc amb la gent jove, no?
Va, escoltem, ens enamorem una mica del jazz?
Vinga.
Què penses, Joan, quan estàs escoltant aquesta peça?
Bé, això és, si no m'equivoco, Summertime. O sigui, sí. Però aquest són el tema que han posat abans, és amb l'Andrea, i és d'un disco de Catalan Ensemble, que portava el Joan Díaz, que no és a Sandro i es van, i que allí sí que està l'Andrea, òbviament, i estic jo també, era un disco molt maco, amb arranjaments d'això, de Joan Díaz, una música preciosa, i Summertime és un tema preciós, i m'agrada, i el maco és que tu pots dir, bueno, m'agrada Summertime, i pots escoltar 100 versions diferents de Summertime, i totes seran diferents.
Totalment,
no?
No, totes seran diferents.
I més enllà de la improvisació, és com ho vesteixes, no? Com ho cantes, com ho toques, no?
Volem saber una mica com vas començar amb el jazz. De fet, et preguntaré, qui vas veure en aquell Yanahuisac? A veure si ho dic bé. Yanahuisawa, que és un saxòfon.
Sí.
La decisió del qual comprar-lo, sí, et va canviar la vida.
Sí, em va canviar la vida i va ser una casualitat. Jo penso, sempre dic que m'interessa molt, o crec molt en l'amor a primera vista, sempre, no? Però també crec en l'amor a través del coneixement, no? A través de que trobes una cosa i dius, a veure què és això, i vas entrant i a poc et vas enamorant. I amb això és el que em va passar a mi, perquè jo no coneixia el jazz, jo venia d'una família que no era especialment melòmana, d'acord? I casualment vaig comprar una Yanahuisawa que funcionava, un Yanahuisawa, i vaig caure en el taller de músics, casualment, i allà vaig conèixer el jazz, i aquesta és la meva manera també d'afrontar l'ensenyança, no? La gent que m'arriba a mi, que a vegades en 6, 7, 8 anys, no venen enamorats del jazz, no venen amb ganes de fer no sé què. Allà està la meva feina, també. Això és la nostra feina, la feina dels professors, no? Ei, mira que hi ha això, mira que maco és això. I a poc van descobrint i se van enamorant i van volent fer d'aquesta música algo seu, no? Que és lo que és interessant, no?
Per tant, aquesta metodologia d'ensenyament de Joan Chamorro, estaríem parlant més d'una filosofia que no pas d'una metodologia pròpiament dita?
Sí, jo faig bastantes classes i màsters per tot el món, no? I parlo d'una metodologia, òbviament, una metodologia molt concreta, basada en diverses línies, i després hi ha una filosofia, no? Que és com comparteixes això amb la gent, no? Perquè la gent tingui ganes de fer-ho. Ja, llavors, aquí hi ha una sèrie de coses que podrien desenvolupar durant hores i hores, perquè és un tema molt... Però sí, no solament és... El professor no solament és cuánto sé y lo enseño, sinó cuánto sé y cómo lo enseño. Sobretot quan estem treballant amb gent jove. Com són capaços d'involucrar, d'apassionar a la gent jove perquè vulgui fer d'això alguna cosa important en la seva vida.
I, Joan, com ensenyava l'Adolfo Ventas?
Adolfo Ventas era el meu professor de clàssic, jo vaig estudiar la carrera de clàssic, i era una persona meravellosa que ell feia clàssic, vaig fer la carrera, i ell va saber transmetre'm a mi el que és la passió per la música, la passió per estudiar, el rigor, perquè s'ha de ser rigorós, s'ha de ser exigent, però sempre amb molt de carinyo, no? I penso que ell m'ho va... Una gran part de la meva manera de treballar està basada també en la seva generositat amb mi, no?
Clar, jo he llegit a Joan Chamorro que el jazz ens ensenya moltes coses i té molts beneficis. Uh-huh. Doncs gaudir del jazz, entre d'altres, augmenta la concentració, la creativitat, reforça trets com ara la valentia o el lideratge. Això és brutal.
Estic totalment d'acord amb tu, i és una cosa que crec que s'ha de valorar quan estem treballant amb gent jove. no solament estem aprenent a tocar un instrument quan fem jazz o a saber llegir o música o... sinó la possibilitat d'improvisar. És una motivació bestial per a una criatura, no? Saber que en un moment donat tu pots dir alguna cosa que és teva, no? I estàs creant. Això és un nen de 10, de 11, de 12 anys, no? Que el poses ahí i diu, ara tu pots crear. Al principi és com, uau, no? Tinc que pintar aquest quadre que està en blanc i tinc que fer-ho.
Està en blanc, totalment, sí, no? O la por del full en blanc.
Exacte, però aquesta possibilitat que tu li dones és molt enriquidora. Molt enriquidora, i jo penso que ells mateixos es donen compte, a vegades de manera inconscient, però que, ostres, que poden dir alguna cosa, que no tot és... això que ens estan venent, sinó que tu pots opinar. I per mi això és una gran, gran, gran motivació i que forma part de la meva manera de treballar també, no? Uh-huh. O sigui, donar possibilitats a opinar. Jo dic, improvisar és opinar, no? I amb la teva opinió, juntar-la amb la resta que estan ahí i fer coses conjuntament, no? Per mi això és meravellós. I que ho puguin fer ja des de petits, sense necessitat de tindre tot el coneixement del món, no? Perquè jo sempre dic, en quin moment tenim tot el coneixement del món per poder improvisar. No, poder improvisar amb poques eines és el principi. I a partir d'ahí creixerem. Mai acabem de practicar, mai acabem d'estudiar. Però això no és una angoixa, ni molt menys. És tot el contrari. És saber que sempre podem créixer.
Una experiència, i això és important. No?
Exacte, uh-huh. Totalment.
Quants instruments toques, Joan?
Jo toco saxos, tots els saxos. Primer, per a mi el baríton i el saxo tenor són els més importants, sobretot el baríton. Després, durant aquests anys, he tocat molt el contrabaix, amb el que he gravat molt. Jo el contrabaix ho toco, soc autodidacta absolutament, he après tocant, no? Que és com crec que és el millor, no? I després també toco la corneta, ara no la toco tant, però havia gravat coses, amb el primer disco d'Andrea vaig gravar dos o tres temes a un solo també de corneta, clarinets, clarinet baix, la flauta, també, i després, bueno, em poso la bateria i puc fer el ritme, òbviament, i jugar una miqueta, el piano també, bueno, és la idea és jugar.
Portes els jazz dins.
Bueno, sí, la veritat que sí, ha sigut un creixement que ha anat a més, cada vegada estic més atrapat, vull dir que...
No tens límits.
No, és que tampoc m'ho plantejo. M'aixeco i ja estic escoltant o ja estic fent alguna cosa, estic estudiant, estic compartint amb els meus alumnes coses, música, i ja s'ha convertit en la meva vida 100% pràcticament.
Se'ns ha acabat el temps.
Ojo, que ràpid.
Què fem? Escolta, clar, a veure, una mica l'excusa per poder parlar amb el Joan Chamorrora, aquest Barcelona Jazz Festival, que és una passada, sí, que tindrà lloc fins al març de l'any vinent. Sens dubte no ens perdrem aquests 5 concerts on estaràs present en aquest Barcelona Jazz Festival, però tens algun concert al festival que dius, escolta, no us el podeu perdre?
Dels meus 5, dius?
Bueno, parla dels teus 5, altres artistes.
Bueno, hi ha molts artistes, Sassi Malore Salvan, òbviament el concert d'Andrea, que forma part del meu retrat, però que jo ahir vaig a Sideman, no? L'últim concert meu també és molt interessant, que és el d'Alba Esteban amb el Scott Robinson, que és un músic que ve a tocar amb la Maria Schneider, una de les bands més puntals avui en dia a nivell mundial, i ve a tocar, i aprofitem com és col·lega meu, ve des de Nova Jersey, i ve 2 dies o 3 dies abans per tocar amb nosaltres, amb l'Alba Esteban, i gravem també un disco amb ella.
Joan Chamorro, músic i mestre de jazz, gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts.
Gràcies a Radio Estel, gràcies a tu, Mercè, i un plaer.
I per cert, a tots els oients de Radio Estel, si teniu canals de jazz, teniu una cita amb el Bon Jazz els dissabtes a les 6 de la tarda, amb una selecció jazzística feta per Maria Sierra Rodríguez. Els dissabtes de les 6 a Radio Estel.
Prenem nota.
Moltes gràcies, Joan. Cuida moltíssim. Gràcies, i enhorabona pel premi.
Gràcies.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. Coral Card és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites Coral Card. Sol·licita Coral Card a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Coral Card ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Coral Card. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. El magazín del vespre a Ràdio Estel és...
Camins.
Ens va costar una mica escollir el nom, també us ho dic.
L'actualitat social i religiosa és a...
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que ens explicaran històries.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre...
Camins.
Això és cosa del director, que ens va donar l'horari, culpa seva.
Tots plegats farem...
Camins.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Girona. 103.4.
Ara mateix, 2 minuts que passen de 11:15, seguim en directe al matí a Ràdio Estel d'aquest dimarts 26 d'octubre. Tot seguit arriba la Mireia del Pozo i el Plusvàlua Dones. Ja sabeu, els dimarts i els dijous estan amb nosaltres al magazín, en un espai on abordarem un tema en relació a la dona, al lideratge femení, a l'emprenedoria, a l'economia, a la salut, l'edatisme o la violència de gènere, entre altres temes. Mireia del Pozo, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia, Mercè.
Benvinguda de nou aquí al matí a Ràdio Estel. De què ens portes avui, Mireia? De què ens voleu parlar?
Doncs avui parlarem de maternitat, diversitat basada en la discapacitat.
Plusvàlua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I com sempre, abans de començar, recordem que el Plusvàlua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció Premi Sapin TV. I avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran de maternitat i diversitat, Mireia.
Sí, perquè els darrers anys ha anat patint una modificació aquest terme. Primer parlàvem de minusvalia, després de discapacitat i, finalment, de diversitat. Però quina és la paraula més adequada perquè tothom ho entengui? I alerta, perquè a principis d'any els drets humans des de Nacions Unides van canviar la maternitat o no maternitat a les dones discapacitades. El buidatge que se'n feia era una greu vulneració als drets humans i van venir tota una sèrie de canvis legislatius. Per això la temporada passada vam parlar-ne tant i tant i ens heu fet arribar molts comentaris. Necessiteu més ajuda. Doncs avui anem a fer-ho amb primeres persones que ho viuen de primera mà.
Gràcies, Mireia, per aquesta presentació. Donem la benvinguda, si et sembla, doncs, a la nostra taula d'avui. D'una banda, Isabel Nogaroles. Ella és mare d'una persona amb diversitat intel·lectual. Com estàs, Isabel?
Molt bon dia. Encantada d'estar amb vosaltres.
Gràcies per estar avui amb nosaltres. També, que ho comentàvem abans fora micro, Mireia, Noelia Rodríguez, persona amb diversitat física, també una plusvalua a dones de tota la vida. Noelia, benvinguda, que no et teníem aquí a l'estudi. És la primera vegada que et tenim físicament, aquí amb nosaltres.
Bon dia, encantada d'estar aquí i de que comencem a normalitzar les coses i que ens puguem veure les cares i tocar-nos una miqueta.
Això, aquest contacte físic tan important que tan bé ens va mentalment.
I tota aquesta feinada, que ara estava parlant la Noelia, que des del Plusvalua Dones ja porteu temporades, portant-la a terme. Mireia, si et sembla, doncs comencem aprofitant que tenim a la Isabel Nogaroles. Clar, és importantíssim el llenguatge, sempre ho hem dit. El terme evolució, terme disminució i discapacitat i diversitat. Clar, amb què ens hem de quedar, Isabel?
Bueno, ha de ser un terme, jo crec, que sigui possibilitador, que sigui constructiu, i sobretot que la gent se senti identificat, no? Jo, al final, el que faria és preguntar realment a les persones com es volen fer dir, perquè una cosa és estar en situació de discapacitat, no? I o ser discapacitat, i molt pitjor jo quan sento encara termes com els antics, fa una fiblada, no? Per tant, hem de preguntar-los, i jo el que he fet és preguntar a la meva filla, val? Per exemple, jo dic a la meva filla, la Ona, dic, Ona, escolta'm, quan jo et dic diversitat, no? I em diu, sí, mama, nosaltres som una família diversa, jo tinc la síndrome de Down, vale? Tu no la tens, i tu, jo soc rosa, tal, tal. Ella ho té molt clar. Però diu, jo soc una persona que tinc discapacitat intel·lectual. Per tant, ella, el terme llenguatge ha de ser útil i clarificador. Si hem de donar moltes voltes per entendre-ho, jo crec que costa, però sempre amb aquesta actitud que sigui possibilitador i digne, i dignifiquem que el llenguatge ens dignifiqui. És molt important.
Clar, això realment és molt important perquè aquesta evolució també ha anat molt acompanyada de l'àmbit polític, que va ser l'àmbit polític qui demanava tan fortament aquesta diversitat, i després, doncs realment, des de l'àmbit de les persones diverses o discapacitades, perquè la diversitat és tan àmplia, es demanava, sisplau, en els mitjans que tornéssim a emplear doncs la terminologia de discapacitat perquè realment la ciutadania ho entengués per aquesta comunicació tan important. Isabel, com s'accepta el naixement d'una criatura amb diversitat funcional, intel·lectual?
A veure, el procés d'acceptació és un camí, vale? I que és un camí que jo sempre dic que va després d'un dol. Vale? Llavors, primer has de travessar el dol per poder acceptar el que hi ha i a partir d'aquí construir. Llavors, jo vaig tenir molt clar quan va néixer la meva filla que vaig dir, si jo no estic bé, la meva filla mai estarà bé. Per tant, la primera que jo haig abordat aquest tema és un com a persona. Després és molt important l'acceptació del teu primer sistema, de la família. Jo doncs, tinc la meva parella que molt bé, no?, els dos, el germà, la família en primer, i després la comunitat a la que pertanyes. Si tot això hi ha moltes traves, doncs, l'acceptació et costa. I després també m'agradaria dir que hi ha coses que són inacceptables, i llavors quan tu ets mare és una cosa que et torna sense voler-ho un activista d'un món millor.
Quines són aquestes coses inacceptables, Isabel? Que no...
pues moltes que la societat, pues, per exemple, quan jo buscava escola, que et deien aquí no podrà venir la teva filla perquè no t'explico anglès perquè no ho sabrà mai. O, bueno, l'assegurança no l'accepto perquè és malalta. Dic, si no tinc res, exacte. O sigui, té una alteració cromosòmica, però no té una malaltia. Moltíssimes coses que a dia i en els canvis del cicle vital, o ara, que no sabia si podria, què podria estudiar. Totes aquestes coses no són acceptables i hem de treballar per transformar-les i perquè la societat s'adecui al que necessitem.
I per trencar aquestes barreres immenses que avui en dia encara tenim. És que això és d'una gravetat molt, molt gran i va molt bé, Isabel, que ho estiguis apropant a totes les persones.
Mireia, perquè avui també volem parlar d'aquest buidatge, no?, que és aquesta pràctica comuna fins al desembre del 2020, que sí. No poden ser mare persones amb diversitat funcional. Isabel...
Bueno, clar,
com els explicaria això?
Al final el tema és que jo crec que la persona està al centre de les decisions. Llavors, per mi seria molt més fàcil dir què hauria de fer la meva filla, no? És a dir, però és la meva por, la meva... Al final hem d'ajudar-los, és com si tens un altre... Jo m'ho plantejo sempre, què faria jo si la meva filla no tingués discapacitat i tingués una filla que és poc responsable per tenir fills? Doncs tot, sempre m'ho poso des d'aquesta perspectiva. Per tant, el més important és que jo l'ajudi, acompanyi, que per això els pares som acompanyants perquè ella visqui la seva sexualitat ciutat de la millor manera possible i que sigui conscient de quines limitacions té per la seva condició i què pot fer i què no pot. Però jo no sóc ningú per decidir sobre molts aspectes de la meva filla i no són uns eterns nens, saps? No és una eterna nena, serà una persona que ha d'anar amb cada cicle, oi, Noelia? Vull dir,
que dic. I tant, i tant que sí.
Ens parles d'aquesta normalització de la sexualitat. Això és molt important, perquè fa molts i molts anys no se'n parlava, probablement, Mercè, perquè eren persones que més o menys tenien un diagnòstic d'uns 30 anys de vida. Afortunadament, amb el pas dels anys de la ciència i de la medicina i de tot plegat, hem anat millorant i aquestes persones tenen una vida llarga i plena com tothom. Per tant, clar, existeix aquesta sexualitat tan important que ens dius, Isabel, i aleshores, a nivell mundial, doncs hi havia aquest buidatge, aquesta pràctica, que ni mares ni pares ni se la plantejaven. Vull dir, es portava a terme i ja està, perquè era lo normal. Però Nacions Unides va dir que això, francament, doncs és una vulneració completa dels drets humans. I aquí va començar quan el gener d'aquest any, no, doncs ha sigut una grandíssima passa endavant a nivell de tot el món, i per tant aquí, tant a Catalunya com a Espanya, també afecta, doncs aquest buidatge ja no s'ha de practicar perquè se'ls està vulnerant completament. Però clar, tenim també el que ens estava dient la Isabel, eh? Vull dir, tot el tema, per una banda, legal, tot un tema de preparació cultural, i que hi ha persones, doncs, que sí que com l'Ona poden estar preparades, tenen aquest acompanyament, i hi ha persones que tampoc es poden fer càrrec.
L'Ona és la teva filla.
L'Ona és la meva filla, sí. Jo no sé què...
Quants anys té l'Ona?
Té 16 anys.
16 anys.
Sí. Jo encara és molt aviat per pensar en aquest tema, sincerament, no? Però el que sí sé és que hem d'acompanyar-la perquè en la mesura del possible ella pugui tenir criteri, i és el més important, val? I jo crec que això abans no es feia, és un canvi de concepte. Si la persona, vale, o que té discapacitat, s'anul·la o no s'anul·la? Jo dic, no s'anul·la. Però això, clar, els pares o els que estem al costat ens dona molta més feina, val? Clar, perquè clar. Però clar, al final és el que toca, jo crec que com a pare, acompanyar cadascuna de les dimensions de la meva filla perquè ella la pugui veure a la seva mesura.
Totalment, Isabel, ara tu ens has introduït ja d'una forma molt clara i contundent aquest canvi de concepte en l'acompanyament com a mare, com a familiar d'aquestes persones, perquè sovint va acompanyat d'una por. I justament va ser l'any passat quan parlàvem d'aquests temes a nivell jurídic, a nivell fins i tot cultural i econòmic, quan tot de familiars van començar a trucar-nos i a demanar-nos, sisplau, que indaguessin, perquè hi ha aquest canvi tan sumament immens, en aquest acompanyament.
Que els canvis s'han de fer amb suport, i jo entenc perfectament, és totalment legítim, aquesta por, perquè tu vols el millor per ell. Quan una persona té una discapacitat, una situació que és molt més vulnerable que una altra. Mm. És a dir, jo tinc moltes més pors, segurament que no tindria amb una filla que no tingués una discapacitat, i això és totalment legítim. Ara, què hem de fer perquè entre tots puguem, diguem-ne, tenir recursos, suport, i per tendir a que les persones siguin ciutadans de ple dret en totes les seves dimensions i amb el suport que calen?
Clar, és el mínim. Avui també està amb nosaltres la Noelia Rodríguez, ella és una persona amb diversitat física, plusvalua a dones, que ens ha acompanyat en diverses ocasions. Noelia, tu què en penses del terme en si, no?, que es fa servir, i com consideres que és la millor manera de dir-ho? Perquè jo, mira, fins i tot, Mireia, aquests últims dies, per xarxes socials veia el Cisco Garbe, no sé si el coneixeu, que és un noi que a vegades en cadira de rodes, clar, i ell deia, clar, és que a mi que me llamen inválido,
què quieres decir? És que és terrible aquesta paraula.
I ho parlava, no, però Noelia, ho parlava amb una naturalitat que dius, és que té tota la raó del món, no? I és el que deia la Mireia abans, és que el llenguatge és importantíssim. Com, què n'opines tu, Noelia?
Mira, jo el tema, bueno, la Mireia em coneix i sap que el que jo penso d'aquestes coses. Per mi, al final, el terme és el que deia ella, no? El terme és important perquè al final acaba dignificant a la persona. Però jo crec que el més important és que no se'ns vegi com un col·lectiu. Som persones, i som persones que som diferents. Però per què som diferents? Doncs perquè tenim una discapacitat física o una discapacitat mental o una discapacitat, doncs, de qualsevol altre tipus. Aleshores, a veure, es tracta de tractar no al col·lectiu, sinó a les persones. El que deia la Isabel és superimportant. Però ella, per exemple, és mare d'una nena que té síndrome de Down, però és una nena i ella sap com es comporta i com pensa i com farà la seva vida. No hi ha ningú que li hagi de dir la teva filla podrà o no podrà fer això. Bueno, doncs no ho sabem, perquè
Uh-huh. Posen com límits, no?
Claro. Abans de, res. A mi m'ha passat, eh? A mi, jo he crescut tota la vida, jo des dels 16 anys que estic així, i he crescut tota la vida bueno, amb la cosa de que això no ho podràs fer perquè, clar, això no ho podràs fer perquè, clar, has d'assumir el que tens... A veure, jo tot això ja m'ho va molt de temps que ho vaig llançar, o sigui, és que hi ha coses que per mi mateixa m'he donat compte que no es poden fer perquè és el sentit comú i és el fet de que acceptis el que tens, que és molt important, però a partir d'aquí, doncs, anar provant. Hi ha coses que fem i hi ha coses que no, i clar, és superbé.
Clar, Noelia, és molt important perquè tu ens dius que no se'ls vegi com un col·lectiu en si, que hi hagi una dignificació, perquè en el fons el que estàs demanant és també ve a venir a ser el que deia la Isabel, de posar la persona al centre i, per tant, de llibertat, clar, de que cada una de vosaltres tingueu la llibertat d'escollir allò que voleu i prendre les vostres decisions.
Clar, perquè, sobretot, el que estàvem parlant d'aquest noi, no? O sigui, no tots els nois que van en cadira de rodes poden arribar a fer les coses que fa aquest noi, però és que hi ha nois que no van en cadira de rodes que tampoc ho faran. Clar. O sigui, som persones i hi ha persones que tenen unes certes actituds i hi ha persones que tenen unes altres. Evidentment, jo tinc una discapacitat física i no podré córrer mai una marató. Segurament que no, però bueno, probablement faig altres coses que persones que estan bé no les fan.
Mm. Ens deies, Noelia, que als 16 anys és quan tu hi ha aquest canvi de vida. Com s'accepta? Perquè, clar, en el teu cas és sobrevingut aquesta diversitat física, no és de naixement.
No. Jo vaig tenir un infart medular i en 5 minuts em vaig quedar tetraplègica. És fort, però hay que decirlo
así. I això tot passar als 16 anys.
16 anys, fent una classe d'aeròbic.
En 5 minuts.
En 5 minuts. La classe d'aeròbic la vaig acabar, com una jabata. Això sí. Però, bueno, a veure, clar, són coses fortes, però jo parlava amb la Isabel. Va ser fort per mi, però sobretot va ser fort pels meus pares. Perquè, clar, tu portes de la mà la teva filla al metge perquè té un mal d'esquena, però un mal d'esquena que no era ni fort ni res. I clar, te la posen en una ambulància i ja te la tornen, vull dir, una persona que no es mou, que no fa res, que... Clar, aleshores, a veure, això... I, bueno...
Home, és molt fort de cas.
Això és bestial.
Sí, clar, clar. Sí, sí. És bueno, que deia la Mireia, com ho acceptes, no?
Clar, clar, aquí hi ha un procés molt gran d'acceptació, Noelia.
Clar. Com ho acceptes? Doncs, bueno, a veure, és veritat que els metges són supernegatius. Sempre et posen en el pitjor, hi ha moltes coses que ara no podràs fer, hi ha moltes coses... Però, bueno, aleshores, bueno, és un treball personal. És cert que és com un dol. O sigui, al principi no t'ho creus, després a la que et deixen anar de l'hospital en el que ho tens tot a mà, jo estava a Goodman, que per mi Goodman ha sigut la salvació de la meva vida, però mental, física, a tots els nivells. Tinc superbona relació amb la gent que treballa allà, vull dir que per mi ha sigut la gran salvació. Bueno, jo vaig sortir d'allà plorant perquè no volia marxar, perquè vaig pensar, i ara com m'enfronto a la... Clar, com m'enfronto a la vida? Jo començava una carrera, clar, és que tot era... Bueno, aleshores, doncs, és com un dol. Jo ho dic com un dol. I un cop... Però realment, quan tu ja acceptes el que tens i ja saps, és que ja és cuesta abajo tot, perquè ja bueno, vas veient el que pots i el que no pots.
Aquest dol, més o menys, Noelia, quant de temps pot durar?
És que, clar, en el meu cas... És que, clar, el meu cas, jo el primer el vaig tenir amb els 16 anys. Uh-huh. Llavors, quan jo ja tenia la meva vida més o menys organitzada, jo ja m'havia tret el carnet de conduir, estava estudiant una carrera, sortia amb els meus amics, ja pràcticament... Vaig tenir-ne un altre.
Sí.
Ah. I aquest va ser molt pitjor, perquè psicològicament, clar, em va enfonsar bastant.
Uh-huh.
Aleshores, clar, ja després d'aquí... Sí que és cert que comences a estar com una mica més alerta, perquè jo no és que visqui la vida, és que jo me la bec.
Però és que és clar, és que és això, clar, Mireia, el que ens està explicant avui la Noelia, també la Isabel, la seva pròpia experiència, però tu dona la sensació que no t'ha canviat la vida, vull dir, que estàs fent el mateix. És que és una passada com ho expliques,
bueno,
no?
Bueno, ja ho has vist, no?, quan ha explicat que ella de cop i volta en 5 minuts a la classe es queda tetraplègica i ho explica rient.
Totalment, sí.
Sí, a veure, jo és que crec, potser la gent pensa que sóc massa optimista, però
no.
Jo crec que jo la vida m'ha anat com m'ha anat pel que tinc, perquè, bueno, perquè he volgut viure coses més al dia, no sé.
I escolta, com ho enfrontes del procés de maternitat?
Doncs mira, aquest és un tema també molt important. Jo tinc una filla, la meva filla és adoptada. Jo no vaig poder tenir fills pel tema que tinc.
Uh-huh.
I aquesta és una altra. O sigui, el tema de que un discapacitat pugui ser pare o no, o mare o no... clar, a mi qui jo, la meva filla és adoptada des de Costa d'Ivori, però jo no he pogut adoptar en altres països perquè sóc discapacitada. I
això és molt important posar-ho sobre la taula, perquè les persones amb discapacitat no poden adoptar a pràcticament cap país.
Clar.
O sigui, ja no és prou la situació que a sobre compliquem-ho tot més.
que jo me'n recordo que el meu marit és triatleta i quan jo anava als jocs anava a dir, a veure, que el meu marit és triatleta, jo no puc caminar molt, però compensem.
Ai, Déu meu. Clar, és aquest procés d'idoneïtat, no?, que et fan passar
el
per...
El procés d'idoneïtat.
És així, no?
Sí,
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. A la Xina, per exemple, ja et dic, a la Xina no vam poder adoptar perquè jo tinc una malaltia degenerativa i, bueno, i perquè el meu marit no té estudis superiors, que és fortíssim, també, però, bueno... Sí, sí, és que el tema de l'adopció internacional, sí. Bueno, nacional també, però internacional, és brutal, i amb el tema de la discapacitat ja és per...
Encara més.
I la Noelia, figureu-vos si té energia i ànims i de tot, que l'última nena que va sortir de Costa d'Ivori...
Sí, és la meva.
La va treure la Noelia en persona,
sí, sí, sí,
eh?
Sí, sí. I mira que vaig arribar fet un nyap, perquè ja em vaig posar malalta, el pillé todo, però la meva nena va sortir d'allà com en una batalla, no?
Com tu, com la seva mare. Escolta'm, Noelia, parlaves de que quan a tu et quedes tetraplègica de cop, doncs sí que realment es va necessitar un acompanyament tant a nivell teu, però que tu has parlat també molt de la teva família. A mi em va sentar d'una manera, però la meva família. Heu rebut un acompanyament aquests anys, o fins i tot rebeu encara un acompanyament?
No, clar, aquesta és una altra de les coses que segur que la, mira, la Isabel va fent així.
Va dient que sí amb el
clar,
cap.
Perquè la Isabel és mare i ho està vivint
des de l'altra banda,
que jo continuo pensant que és pitjor. Jo ara sóc mare i... O sigui, és molt pitjor que el teu fill es trenqui les dents a que tu tinguis una malaltia d'aquestes, de veritat, perquè és que és tremendo. Però hi ha molta desinformació. Jo sempre, ja des que vaig començar el Plus Valbodona, és una cosa que poso a sobre de la taula. Hi ha molta desinformació perquè quan a tu et passa una cosa d'aquestes no saps on has d'anar, no saps qui t'ha de...
Estàs perdut, no?
Estàs molt perdut. I clar, tu necessites ajuda per moltes coses.
Mira, ara tot just en parlarem, ara, el Plus Valbodona, d'aquí al matí a Ràdio Estel. La Noelia, clar, ens comentava això, que estàs perdut, no? Quan et passa... Clar, Isabel, d'alguna manera aquest procés de discapacitat a nivell d'administració per obtenir i ser considerada doncs, persona amb diversitat, en què consisteix? Per on comences?
Bueno, des del moment del naixement, totalment perdut, o sigui, hi ha molt poc suport. O sigui, nosaltres ens ho hem fet nosaltres sols. És a dir, nosaltres els hi vam dir als metges que tenia en el moment del part que creiem que la Ona té síndrome de Down. No s'atrevien ni a dins-ho. O sigui, imagina't. Això des del primer moment comencem així. És a dir, agafes sense cap suport ni psicològic ni de cap tipus. Això comença així, ja comença, treus el carnet de mare amb nota i comença una marató, que és... Jo els dic als meus amics, és que m'he fet experta del que vulguis. Fiscal, de dret, en educació... Sí. Home, no pot ser, no pot ser. Llavors, i quan jo sé alguna cosa, doncs, el millor és compartir, doncs, a veure, i a través de les experiències de pares i mares, però això no pot ser. El camí és molt complicat. L'esforç que fem realment les famílies per entendre en cada una de dels àmbits què és el que s'escau, què és el que podem tenir, quins recursos tenim, què no, què significa totes les paraulotes, no? Que... I llavors, perquè jo, com em diuen, jo sóc una mare molt motivada i buscarem i tal, però imagina't la gent que no té recursos o que no sap com fer-ho. És que és molt important, això. Encara hi ha falta moltíssim, perquè és un tema global.
Clar.
La discapacitat és global. I això, hi ha poc suport i tractament així, no?
Noelia, tu com ho vas viure?
Jo ho vaig viure així. El que passa és que, a veure, sí que és veritat que en el meu cas jo crec que és diferent, perquè, bueno, primer que jo sempre he sigut un culo inquieto i aleshores sempre he volgut buscar i informar-me i buscar i jo vull això i aleshores sempre al final... Però els meus pares, que mai, que gràcies a Déu, mai havien tingut ningú proper ni no havien tingut... Doncs clar, es van trobar que què podien fer. Jo me'n recordo que just començava a estudiar COU, com ho podien fer per anar... Perquè jo volia continuar amb la meva vida i tal. I aleshores, doncs, a veure, nosaltres ens ho vam fer nosaltres. O sigui, de fet, jo amb les administracions vaig començar a comptar, jo després ja d'estar casada i tot. Però jo fins aleshores, jo me'n recordo que vaig anar a passar un tribunal mèdic quan tenia 18 anys i jo l'únic que volia era treure'm el carnet de cotxe i que em donguessin la targeta blava per aparcar. Jo només vaig entrar allà i li vaig dir, hola, què tal? Jo l'únic que quiero es esto, por favor. Clar, la gent es va ficar a riure, no? Perquè, clar, hi ha tanta desinformació que anem així. El que passa que també és trist que hagis de ser tu el que... A veure, és veritat que t'has de moure, però una miqueta d'ajuda... O...
Tal qual, no és aquesta desinformació que deies.
Ai. Totalment, totalment. Aleshores, com a societat, estem preparats, Isabel?
Preparats per què? Per tenir una condició diferent a la majoria, ¿vale? Perquè ens han educat. O sigui, jo crec que això aplica a molts casos de que... que tens algun, no? Alguna diferència. Doncs és molt important, per això, ostres, moltes gràcies, doncs, programes com aquest, és a dir, que donguem veu, que ens ajudem. Jo bàsicament dic, ostres, l'ajuda dels uns als altres, no?, d'entendre, vale, que aquest procés ens acompanyarà tota la vida, llavors, de fer-ho fàcil, o sigui, és que ja, no és un tema de, no només administratiu, és que aquest acompanyament com l'hem de vehicular perquè sigui molt més efectiu, i sobretot formar a molts professionals. I se m'ha oblidat dir abans, però vull dir que, o sigui, la meva filla té una discapacitat intel·lectual. Jo en aquest procés de la meva vida m'he trobat amb gent amb un sentit, amb la discapacitat emocional molt elevada, clar. Val? I inclús amb llocs de responsabilitat que no estan a l'alçada del lloc on han d'estar. I,
dius,
i això és molt important. I a vegades dic, és això que dic, això no es pot acceptar. Escolti, jo estic aquí amb la millor de les intencions per construir. També hi ha moltes associacions i grups de suport i famílies que ens ajudem entre nosaltres, però és molt important això, no? Doncs que aquest acompanyament sigui molt més efectiu, molt més aquest suport.
Noelia, tu t'has trobat amb una societat preparada o no, a nivell, per exemple, de mobilitat?
A veure, jo sempre haig de dir, queda molt malament, però jo sempre haig de dir que nosaltres estem a la cua d'Europa en aquest aspecte. A mi m'agrada viatjar i he viatjat bastant, i jo he vist que arreu d'Europa està tot molt més preparat, ja només físicament, barreres arquitectòniques, sí. No? Aquesta paraula que sembla que sí. Sempre diem, però és que és real, molt més que aquí. És veritat que aquí les coses van avançant bastant, però arreu d'Europa, o sigui, països com, per exemple, com el Regne Unit o com a Itàlia, tots aquests llocs estan molt més avançats que aquí.
Ara la Isabel, la Mireia, doncs parlava sí. Això d'aquestes ajudes, no? I clar, a mi també m'agradaria preguntar-los, aquesta ajuda externa, sobretot psicològica, aquest acompanyament, clar, que també és necessari, no?
Jo crec que és molt important. O sigui, jo el primer que vaig fer, us he dit, o sigui, hi ha un tema de treball, jo m'he fet molt treball personal, val? Perquè considero que per estar, no?, per abordar una complexitat, el primer que has d'estar bé tu. I això és molt important. A vegades també són les etiquetes que et posen, no?, que quan ets una mica, no?, ostres, com que li ha passat això, doncs, ostres, és molt, molt activa, no?, quan ets molt activa perquè tal, a la feina no pots dir a vegades de que, no, perquè té la discapacitat, perquè no et posi una etiqueta, jo sóc emprenedora, empresari, molts cops no he parlat de la meva situació personal, perquè no et posi una etiqueta com a dona i a sobre com a mare amb discapacitat, no? Per tant, l'ajuda externa és molt necessària, però ha de ser una ajuda útil.
Clar.
Útil, val? És a dir, ens hem de formar com a pares, val? Per fer-ho millor. Hem d'ajudar els nostres fills perquè puguin de la millor manera possible, i a molts professionals que ens acompanyen, perquè coordinem un munt de... que acaben en terapeutes, logopedes, no? Etcètera, que hi hagi una coordinació i un treball en equip efectiu.
Isabel, breument.
Noelia.
Ai, Noelia, disculpa. Breument, què ens pots dir
aquesta ajuda externa psicològica?
Crec que és tot comença a l'educació. Si creixem sabent que hi ha persones que som diferents... no ni millors ni pitjors, ni que tenim o no tenim, que som diferents, tot això vindrà rodat. O sigui, tot això vindrà automàtic.
Mireia, res, és que, clar, ens portes aquests temes tan interessants que ens quedem curts.
Clar, perquè, escolta'm, resulta ser que el Covid ha afectat molt la salut mental d'aquestes persones, per tant, un titular cada una. Un titular. Vinga, Isabel, va. Noelia, com ha afectat aquest Covid?
Salut mental i adolescència ha afectat molt. Imagineu-vos amb discapacitat. Jo vull aquí...
Haurem d'obrir un altre programa per això, no, Elia?
Jo amb el Covid m'he tornat boja perquè això d'estar tancat, jo sóc d'entrar i sortir, Covid i pandèmia, o sigui, confinament, tornar-me boja.
Sens dubte, ho haurem de tractar un altre dia. Mireia, se'ns ha quedat curt. Però avui, quines són les principals conclusions que podem treure del tema que hem abordat?
Doncs està clar que no ens podem quedar només amb els canvis legislatius o de lèxic. Ho hem de portar a la pràctica de forma contundent. I com ho fem? Amb sensibilització, amb formació i una vegada més, amb educació. Vivim un canvi de paradigma i des d'aquí, al Plusvalua Dones, donem veu i seguirem donant veu per no estar a la cua d'Europa.
Doncs moltíssimes gràcies per aquestes paraules, Mireia del Pozo. Gràcies un dia més. També agrair avui, doncs, el testimoni i l'opinió de la Isabel Nogueroles. Gràcies, Isabel. De debò, moltíssimes gràcies. Hem après moltíssim, com també de la Noelia Rodríguez. Moltíssimes gràcies, noies. Ha estat tot un plaer. I Mireia, Porta't bé, que dijous, més plusvalua dones, eh?
Absolutament, em portaré bé, molt bé, treballant, però cuidant-me.
Així, així m'agrada. Doncs vinga, avui fins aquí el plusvalua dones dins el matí de Ràdio Estel de la mà de Mireia del Pozo, i nosaltres que fem, doncs, una petita aturada al punt de les 12, escoltarem la pregària de l'Àngelus, i ja després l'informatiu amb Anna Closa i Xavi Toscano, i a partir de les 12, pocs minuts després de les 12, 080, Barcelona.
Ah, hi serem.
Ah, que ha començat, doncs nosaltres tindrem l'opinió de la periodista i comunicadora de moda i estils de vida. Ella és Maria Almenar. Estarà aquí amb nosaltres del matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, Conell i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.